Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Un forat i vaig a posar una d'impulsió.
RAC 1. Hi ha una asseguradora mèdica creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Hi ha un nou hospital de referència a Mataró.
A què et refereixes?
A un nou hospital de Creu Blanca, el grup de referència en diagnòstic per la imatge.
A què et refereixes?
A un nou hospital de referència amb totes les especialitats, la més avançada tecnologia, el millor quadre mèdic i servei d'urgències 24 hores.
A què et refereixes?
Nou hospital Creu Blanca Maresme, a Mataró. Creu Blanca Ponés, per la teva salut, som referència.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Manon Lescaut, una de les òperes més poderoses i commovedores de Puccini.
Del 21 al 25 de febrer al Teatre La Faràndula de Sabadell, emociona tant Manon Lescaut, una història sobre la vanitat humana amb melodies de gran bellesa i dramatisme.
Entrades a operacatalunya.cat.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data. 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Has tingut mai la sensació que deixes de ser protagonista de la teva pròpia història? És hora de recuperar el control. Aprofita que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de febrer i crea la teva pròpia història. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
RAC 1. Tots som 1.
Què tal, Joan? Com estàs?
Bona tarda, doncs mira, veient l'espectacle des de redacció fa uns minuts de l'arribada dels tractors per Diagonal.
Encara hi són aquí a la Diagonal o no?
Fins fa 5 minuts, ara fa 5 minuts que no hi feia un cop d'ull, però encara n'arribaven, vull dir que la cosa va...
Vaig a treure el cap.
Va per llarg.
Mentre tu em cobreixes la plaça. Vinga.
Sí, doncs a l'espera de que el Toni Clapés tregui el cap per la finestra, estem pendents d'aquesta reunió entre els representants dels pagesos i el president aragonès, que és a punt de començar una reunió que es farà al Palau de la Generalitat després que els agricultors hagin deixat plantats a la Gran Via de Barcelona més de 2.000 tractors, uns vehicles que no descarten deixar aquesta nit a la capital. Comencem connectant amb la Montse Martí, que és camí de la plaça Sant Jaume, per saber què pot sortir d'aquesta reunió amb el president. Montse Martí, última hora.
Doncs d'aquesta reunió no se n'esperen solucions d'avui per demà, però almenys que els escoltin, asseguren els pagesos que avui han baixat fins aquí a Barcelona. Estan pendents de la reunió per decidir també què faran després. Els pagesos i ramaders aturats a Gran Via han baixat ja dels tractors i la sensació a aquesta hora és que faran nit aquí. Hem parlat amb un grup que espera notícies de la reunió per decidir què faran a les properes hores, però sembla que la decisió ja està presa.
I primer veure la reunió i la intenció és quedar-nos fins demà, i demà es veurà, es decidirà ja amb què es fa.
Hem trigat molta estona a baixar i, hòstia, si hem de tornar a dormir cap a casa...
Si ara som aquí és perquè hi som, i fins que no se solucioni no marxem. Enya, barbacoa i el que convingui.
Venim menjar, tenim provisions. Més que promeses, estem fets.
Saja ens comentava més fa una estona que la logística de recollir tractor i tornar al vespre cap a casa és molt complicada.
Com deia la Montse, els pagesos podrien doncs fer nit a Barcelona per les dificultats logístiques de fer tornar a casa els 2.000 tractors que han arribat a la capital. Els vehicles encara són a Gran Via i seran fins que s'acabi aquesta reunió, com a mínim, amb el govern de la Generalitat. Anem cap a Gran Via. Josep Ferrer.
Uns pagesos que s'han emulsionat per la rebuda que han tingut de bona part de la gent. Marc Vidal és pagès del Solsonès.
Molt sorprès de la reacció de la gent de Barcelona, perquè veig que ens apoyen al 100%, si més no una gran majoria, pel que he vist jo aquí. I la veritat és que molt content, quasi ve la pell de gallina i llàgrimes als ulls. Fins i tot he vist alguna persona que d'aquí des de Barcelona que li queien les llàgrimes dels ulls.
Molts barcelonins, sorpresos per la presència de tractors, no paren de fer fotografies i fins i tot es fan fotografies amb els tractors. Uns tractors que, com acabeu de dir, podrien passar la nit aquí.
Les protestes dels agricultors que han arribat amb marxes lentes a Barcelona, col·lapsant les principals artèries de la capital, encara causen problemes de trànsit. Sapiguem quins. Última hora, Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
Hola, bona tarda. Doncs de moment el que queda bàsicament és l'afectació per l'entrada sud, és a dir, venint del Baix Llobregat, autopista B23, tot i que ha millorat ja força les cues i queden només aturades a l'últim tram, els últims 2 quilòmetres, més o menys, entre Sant Just, Esplugues, en direcció a l'Avinguda Diagonal. Hi ha hagut una segona marxa lenta més breu, més petita, venint de l'autopista del Maresme, que ha passat ja a la zona de Badalona i de Sant Adrià, i ara ja la circulació ja és fluida també en aquest tram de l'autopista C31. Únicament, això sí, hem de dir que queden cues remarcables a l'autopista AP7, entre Bàscara i Sant Julià de Ramis, més de 10-12 quilòmetres de lentitud amb retencions. Recordem, perquè aquí en aquest punt a Sant Julià de Ramis, a l'AP7, queda un sol carril obert. S'està netejant la via després de les manifestacions, les mobilitzacions d'aquesta nit, i de moment aquest sol carril obert genera aquesta cua compacta, llarga, a l'AP7 en sentit sud. A la resta de punts, ara ja en principi parlaríem d'una certa normalitat. És tot, bona tarda.
La defensa de Dani Alves dubta que la noia que el va denunciar per violació tingui estrès posttraumàtic. Així ho ha explicat la psicòloga forense contractada pel brasiler al judici que s'està celebrant a l'Audiència de Barcelona. Benet Íñigo.
Discussió la que acabem de veure a la sala entre la psicòloga de l'Institut de Medicina Legal que va estudiar la víctima i la psicòloga contractada per la defensa d'Alves. La professional de l'IMALEC ha assegurat que la noia tenia un relat coherent, que els símptomes clínics són d'estrès posttraumàtic i que li van fer els qüestionaris adequats per avaluar-la. I, en canvi, la psicòloga de la defensa s'ha queixat que no va poder intervenir, diu que l'anàlisi va ser molt superficial i que el resultat de les proves indiquen que la noia va mentir o exagerar els seus símptomes. De fet, creu que si realment tingués estrès posttraumàtic hauria de prendre més medicaments dels que està prenent. Unes discussions tècniques que són la prèvia de la declaració aquesta mateixa tarda d'Alves, que ha de tancar aquest judici i deixar-lo vist per sentència.
I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El capità del Girona, Cristian Estuani, no pateix per l'arbitratge d'aquest dissabte al Bernabéu, malgrat la polèmica dels últims partits.
No voy a ir más allá porque creo que es algo que los jugadores no podemos entrar porque sabemos perfectamente a lo que nos podemos enfrentar, ¿no? Entonces prefiero pensar que va a ir todo bien, que nos van a arbitrar un gran partido, tanto el árbitro como el VAR.
Estuani també ha lamentat que competició hagi sancionat Mitchell amb 2 partits i Blin amb 1 per les protestes. En l'últim partit contra la Reial Societat, al Barça tampoc no han prosperat les al·legacions per Vitor Roque. Tot i això, els dos clubs recorreran aquestes decisions davant del comitè d'apel·lació. Tot plegat el dia que tenim partit de la Copa del Rei amb l'anada de la segona semifinal entre l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao a 2:15 i també Copa de la Reina amb la disputa dels quarts de final a partit únic i amb el Barça-Sevilla com a destacat a 2:15. En plana poliesportiva, en joc el tercer partit de la selecció espanyola masculina de waterpolo als Mundials de Natació, s'enfronta a Croàcia i ara mateix a l'Equador del primer període Espanya guanya per 2-0. I finalment en bàsquet, el Joventut tanca d'aquí a menys d'una hora la fase de grups de l'Eurocup. Juga a Riga contra el Prometei d'Ucraïna amb el factor pista en joc de cara als vuitens de final.
I pel que fa al temps, aquest dimecres ens llevarem amb una mica més de fred, però en canvi al centre del dia l'ambient serà més suau, sobretot a la costa, al prelitoral i especialment a la plana de Lleida, on finalment la boira s'esvairà.
Notes pèrdues de memòria? Activity Memo, de Laboratoris Clinitech,
És un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé, no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el 3er mes gratis perquè comprovis que funciona i no t'oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.
Bona tarda, 10 minuts, ja tornem a ser amb vosaltres. Jornada de mobilitzacions, ahir, evidentment, a diferents punts del territori, avui a Barcelona, i recordem que unes mobilitzacions que han estat convocades pel sindicat majoritari del sector, Unió de Pagesos, és qui avui ha fet efectiu el que ja van avisar, que és la visita, en aquest cas l'arribada a diferents, des de diferents punts del territori a la ciutat de Barcelona. Recordem que aquest seguit de mobilitzacions, aquesta convocatòria, afecten a tot el país per reclamar la reducció de la burocràcia, ara en parlàvem fa un moment, de despeses, més ajuts per fer front a la sequera i més control a la importació d'aliments, entre d'altres coses. Un dels trets diferencials d'Unió de Pagesos és precisament la seva combativitat. El 1977 va organitzar la primera tractorada amb més de 18.000 tractors al carrer. A tot això tenim al carrer, fa un moment teníem el Guillem Estadella, tenim a la Montse Martí, tenim el Josep Ferrer, que estan a diferents punts de la ciutat de Barcelona, perquè ara estem pendents de com es desenvoluparà aquesta caminada fins al Palau de la Generalitat, on s'han de trobar amb Pere Aragonès, el president de la Generalitat. A tot això, saludem qui va ser durant 24 anys el coordinador nacional d'Unió de Pagesos. No és altre que en Pep Riera. Senyor Riera, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Un plaer saludar-lo, sincerament. I crec que li hauríem de dir doctor a vostè.
Ui, no tant. tampoc.
Home...
El que passa que quan arribes a una certa edat i has practicat sempre durant anys i panys el mateix ofici, home, acabes aprenent alguna cosa, no?
Vostè continua en actiu al camp? Encara fa de pagès cada dia o diguéssim que té una mica ja oblidat?
Mai, jo tinc 82 anys, però com que visc en una casa de pagès, enmig dels conreus, com passa en gairebé totes les masies, doncs els pagesos, fins que ens morim, si no treballem, trastegem, però no ens desconnectem de l'ofici, no.
M'ha agradat molt això del trastejar, són aquestes paraules... M'ha agradat.
Hi ha l'activitat productiva i l'altra, que és, home, ajudar.
Sí, sí, el trastejar me l'apunto perquè és d'aquestes paraules que estem.
Sí, avui és un verb.
Avui comentàvem amb la Mònica Folquet. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Preparàvem aquesta conversa. Que fixis, l'any 1977 els afiliats a Unió de Pagesos van sortir al carrer amb el lema Volem viure de la terra. I tres reivindicacions. Preus justos pel pagès,
sí.
Seguretat agrària i legalització dels sindicats independents.
Sí, sí, sí.
I estem...
Certament, i té vigència encara. Vol dir que no hem avançat pas massa, sí, en la legalització dels sindicats, però en altres aspectes queden un munt d'assignatures pendents i que jo penso que és el conjunt d'aquestes assignatures, el no treballar-les o passar-ne olímpicament des de les esferes polítiques, que provoca també desencís i abandonament. I si no és abandonament, és manca de relleu generacional, que al capdavall és el mateix, no?
Amb tots aquests anys de lluita, no només al sindicat, sinó com a pagès, que ara ho comentàvem, des de l'any 1977, què és el que no s'entén per part de, no sé si l'administració, per part de la ciutadania, o sigui, que estiguin una altra vegada la ramaderia, l'agricultura, demanant el mateix que l'any 77? Aquí hi ha alguna cosa que falla, el que no sé exactament què és el que falla.
Aleshores, no havíem entrat, faltaven encara gairebé 10 anys, el que ja es començava a anomenar la Unió Europea, no? Per tant, formàvem part d'un país amb una política agrària que contemplava, entre altres coses, aranzels proteccionistes. Aranzels proteccionistes respecte a les importacions d'altres països, perquè llavors, durant el franquisme, quan els hi convenia, per exemple, per exportar Pegasos o Barreiros a l'Argentina, acceptaven no cobrar en dòlars o divises, sinó cobrar amb carn congelada, amb cereals, etc. I també ajudava, ja en aquella època, a rebentar el mercat interior, no? Per tant, la cosa ve de lluny.
Sí, vostè ja m'ho situa a l'època franquista i tant que ve de lluny. Senyor Riera, quan anem a comprar trobem tomàquets del Marroc, taronges de Sud-àfrica, pomes d'Itàlia, de Suïssa o França, entre molts altres productes. Però el cert és que l'augment generalitzat dels preus ha provocat que moltes famílies s'estimin més comprar barat sense tenir en compte l'origen del producte. La pregunta que li faig és, a veure, com es podrien garantir els preus justos pels pagesos i alhora que la gent amb rendes més baixes pugui permetre's comprar productes de casa nostra, del país?
Sí, una cosa hauria d'anar a canvi de l'altra. És a dir, la qualitat dels productes i la seguretat alimentària, cada cop més important des dels anys que fa que ja s'utilitzen agroquímics, doncs hauria de ser a canvi de que la gent comprés prioritàriament productes de proximitat, allò que se'n diu garantir la sobirania alimentària. Nosaltres hem de fer campanya, però les institucions també, per donar garanties a la població de que els productes de proximitat tenen l'aplicació de totes les garanties que dimanen de la normativa europea, que és molt estricta, no? Clar, aquesta garantia en productes d'importació, que moltes vegades no se sap d'on venen, perquè dieu són del Marroc, o si hi ha etiquetes, si van etiquetats, no sempre aquests productes van etiquetats, i la gent pot pensar que aquelles taronges o mandarines que ha comprat pensant-se que són del Baix Ebre o del País Valencià, doncs han vingut de Sud-àfrica. Si no van etiquetades, això no es pot saber. La gent té el dret a triar, evidentment. Hem de fer pedagogia i hem de convèncer la ciutadania del nostre país, com ho saben fer molt bé els francesos, doncs de que els nostres productes garanteixen la qualitat i sobretot la seguretat alimentària.
Què passa que el preu, senyor Riera, sovint és el que determina moltes vegades que s'acabi escollint un producte i no un altre. És a dir, que sovint vas al supermercat i trobes doncs, que determinats productes que realment tenen una qualitat excel·lent en tens al costat uns altres amb un preu que hi ha gent que potser no pot triar. És a dir, directament no pot triar.
L'alimentació de qualitat i segura, o sigui, els productes han de ser bons, però han de ser segurs, no pot ser un privilegi per una minoria, sinó que ha de ser un dret per a tothom, no? Exacte. Jo ho entenc així. Per tant, potser cada cop més, en comptes de parlar de política agrària, hauríem de parlar de les condicions per una veritable política alimentària, no? I, clar, d'aquesta forma motivaríem i implicaríem el conjunt de la ciutadania que menja cada dia, perquè és clar, els pagesos, pes polític i pes social, tenim cada cop menys. Si érem un 8% de la població activa quan es va fundar el sindicat l'any 74, doncs ara no arribem ni de lluny a un 1%, i aquest 1% encara envellit. Per tant, no tenim pes, però si comptem amb la complicitat del conjunt de la ciutadania que entén quin és realment el problema i en què hauria de consistir una veritable política alimentària, home, llavors sí que tindrem pes, perquè serem molts.
Després també parlem de productes de proximitat, però fins, és a dir, fins on podem dir que un producte és de proximitat? Perquè hi ha botigues que sembla que posen a tot, que tot és de proximitat i tampoc saps destriar ben bé una cosa d'una altra.
Sí, clar, a vegades els conceptes s'utilitzen per escombrar cap a casa, no?
Exacte.
I per enganyar el personal. No. L'etiquetatge hauria de ser sagrat, o sigui, no s'hi val enredar el personal. I, per tant, hem d'aconseguir la manera de donar garanties al conjunt de la ciutadania de que no els estem enganyant, de que si posa maduixa del Maresme, que encara en queda producció, no val agafar maduixa de Huelva i posar-hi l'etiqueta del Maresme per vendre-la més cara, no? Aquest és el problema, però això passa amb la mongeta tendra, que ara majoritàriament ve del Marroc, i no sempre qui compra aquesta mongeta tendra sap que ve del Marroc, no? I que al Marroc hi ha uns pesticides autoritzats, que aquí estaven autoritzats fa 40 anys, però que en fa 30 que estan prohibits i que allà estan autoritzats, no? I són, a vegades, productes químics de la primera generació, per exemple, el DDT, que aquí ja no sabem l'olor que feia, però que en canvi s'està utilitzant, perquè és un producte baratíssim, no? Clar, tot això no pot passar. Si la gent se sent enganyada, allà malament, perquè llavors comprarà el que trobi més barat sense complicar-se la vida. Hem de motivar la gent, hem de fer pedagogia, i els governs i les administracions també campanyes de promoció explicant aquestes coses.
Una de les...
Però sempre comptant que no s'hi val fer trampa, eh?
Una de les crítiques més generalitzades és que la Unió Europea, ens ho han explicat diversos companys seus, que la Unió Europea obliga els pagesos a tenir una producció d'aliments, ara vostè en parlava, molt controlada mediambientalment, però en canvi autoritzen l'entrada d'aliments que no compleixen aquestes condicions, ara vostè ho esmentava. Això és clarament una competència deslleial, no? És la hipocresia de la Unió Europea.
Sí, sí, però més o menys... menjant també comporta menjar productes que a vegades poden ser fins i tot tòxics. A Mercabarna hi ha un laboratori d'anàlisi perfecte, modern, eficient, etc. Home, tots aquests productes, si més no, que agafin mostres i les analitzin diàriament. Com en certa manera ho fan amb els nostres. Ja estem d'acord que es faci amb els nostres. Ja hi estem d'acord. Però que es faci també amb tots els productes d'importació, sobretot els que venen de l'anomenat tercer món, on tot està permès.
Vol dir que no es fa, senyor Riera?
No, no es fa, què va.
I per què no es fa?
Ah, no ho sé. Vols que hi ha una gent que cobra per fer-ho, no?
Ja, però
és una de les coses
però com que en diu que els productes...
aquesta protesta penso que hem d'exigir, com hem d'exigir que no estigui permès la pràctica del càrtel entre les grans superfícies, per exemple, que es posen d'acord quan els hi convé per fixar preus i no fer-se la competència entre ells, no? Per exemple, què ha passat amb l'oli d'oliva, que el van a pujar 5 o 6 o 7 mesos abans de la collita. Sabien que la collita fora dolenta, bàsicament per la sequera, llavors què van fer? Es van posar d'acord, perquè clar, si haguessin pujat uns i els altres no, la gent hauria desviat la compra, no? Doncs no, ens posem d'acord, tots apugem i ja està. Haurem de pagar l'oli el preu que fixem nosaltres. Això als Estats Units et diuen càrtel, no? Uh-huh. I els càrtels allà hi ha una llei anticàrtel.
Clar, perquè això és una mica és el que va passar amb la llet, també, no?
La llet fa més anys ja. La llet ha tingut unes conseqüències terrorífiques. I jo penso que el càrtel que es va formar entre 5 o 6 grans superfícies en fixar els peus a la baixa de la llet de vaca, doncs ha comportat que molts ramaders hagin plegat. Però tampoc ha comportat cap benefici a la gent que va comprar a la gran superfície perquè la paga el preu que li diuen.
Però aquestes pràctiques, teòricament, són il·legals.
Són il·legals. I suposo que aquí l'estat espanyol també.
Per tant, no hi ha ningú que vigili.
No.
Clar, és
no, que... se'ns exigeix molt a nosaltres. Home, una altra reivindicació que ha sortit aquí, a Alemanya, a Holanda, els francesos també, és la paperassa. Home, una gran empresa tindrà ja la seva oficina, els seus persones contractades per fer la feina burocràtica, però la major part de les exportacions europees són familiars. Vol dir que s'ho fan els membres de la família. Si a més a més has de dedicar un 20% del teu temps a fer paperots que a la pràctica no serveixen per res, home, això no hi ha dret. Si ho has de fer amb un gestor, t'ho cobra. Papers, els mínims, però a més que siguin útils.
Ja, no? Quin tant per cent de papers inútils s'arriben a fer? Un tant per cent?
Uah, jo diria el 80%. I és que ara n'hi haurà més encara i pretenen fer-ho, que el pagès ho faci informàticament. Això el jovent sí que ho pot fer, però pensem que la major part dels pagesos tenen més de 55 anys i aleshores en aquest terreny els hi és difícil entrar-hi, no? Uh-huh. Vull dir que no ho posen fàcil, al contrari, ho compliquen cada vegada més. I aquest és un altre tema que s'ha de resoldre. I penso que és fàcil de resoldre.
Uh-huh.
Papers, els mínims, però més que tingui sentit per què han de servir aquests papers, no?
Sí, clar, si el 80% vostè considera que no serveixen per pràcticament res, doncs clar...
Clar, però ahir parlàvem aquí a la versió amb el secretari d'Acció Climàtica, Carmel Mòdol, i deia que la Generalitat ben poca cosa hi podia fer. És a dir, mirem bueno, cap a Madrid
que no podia fer,
a Brussel·les.
Exacte, va dir que no podia fer cosa, molt poca cosa, pràcticament amb res. Que aquesta reunió amb Pere Aragonès no sé exactament de què servirà, perquè clar, tot era que
no,
tot això
clar,
és de Madrid... Tot això és Europa, Madrid, i aquí no tenim cap competència sobre el tema, ens va dir.
Sí, però a vegades es pot... Jo penso que complir amb la normativa europea al peu de la lletra comporta el que tenim ara. Per tant, o s'ha de modificar a partir de la iniciativa d'un estat membre, que podria ser l'estat espanyol, en aquest cas amb la complicitat dels règims autonòmics, o bé llavors doncs, s'ha de modificar la normativa europea. Mm-hmm. I això vol dir posar-se d'acord, i això només ho faran a partir de que es trobin molta pressió, no en un sol país, sinó en molts països. Aquesta vegada s'ha aconseguit una gran mobilització europea, podem dir. Coordinada, jo penso que no, descoordinada. Jo diria que els sindicats que diem representar l'explotació familiar hauríem de coordinar les nostres iniciatives. I si en temes com aquest de la paperassa coincidim al 100%, doncs pressionar en aquesta direcció, que per això serveixen els sindicats, no?, per pressionar.
Hi ha una dada que realment deixa estupefacte, que és que quan vostè va assumir el càrrec de coordinador general del sindicat, la pagesia representava el 8% de la població activa del país. Abans ho hem comentat,
sí.
Ara només arriba a l'1%.
No hi arriba, no, és menys.
No,
hi ha un altre factor, que aleshores aquell 8% només cal mirar fotografies dels pagesos que participaven a les tracturades d'aleshores, molt més jove que ara. O sigui, la mitjana d'edat no era com ara, de més de 55 anys. Hi havia relleu generacional. Això s'ha estroncat. La figura típica catalana, tan maca, de l'hereu, no?
Mm-hmm.
Ha desaparegut. Ja ningú no vol ser hereu, o gairebé ningú. Mm-hmm.
Vol dir que no hi ha futur?
No s'hi veu futur. Jo penso... No vull reduir-ho tot a un tema econòmic. Hi ha més factors, no? Dir, encara que alguns d'aquests factors tenen, com aquest de la paperassa, conseqüències econòmiques, perquè lleva moltes hores de treballar al camp i si no, has de pagar el gestor corresponent. Per tant, també té conseqüències econòmiques, no? Després hi ha un tema que això... és de tota la societat, no? Com a prestigiar el treball del pagès i l'ofici, no? Als Estats Units, està el farmer o el cowboy, ha estat protagonista des del segle XIX de novel·les, després al cinema, és un personatge i també deuen ser l'1% de la població activa, no? Aquí no, aquí aquest prestigi no hi és, tot i que jo vull creure que els anys de lluita de la Unió de Pagesos han prestigiat la pagesia, no? Sobretot, però s'hauria d'aconseguir més. Penso que el jovent que s'ha d'incorporar no en té prou encara, necessita més.
De fet, ahir parlàvem justament amb en Ricard Huguet, que sense tenir vincles previs amb la pagesia, ara fa de pagès, i ens feia una reflexió que estaria bé recordar-la.
Perquè no pot ser un ofici que ningú sorprengui, que algú pugui triar perquè vulgui, no? Perquè ha de ser una cosa tan bucòlica, una cosa tan folclòrica, de que, oh, és que ha triat fer-se pagès, coi, i perquè ha triat fer-se lampista, o perquè ha triat treballar en una oficina, coi, doncs perquè ha volgut, no? Doncs aquest igual, és a dir, no ha de ser una cosa llunyana de la realitat de la societat. Coi, doncs clar, ho vaig triar, per què? Perquè m'agrada.
Clar, aleshores, com es creen les condicions perquè aquells que...
Totalment d'acord. Nosaltres diem que el relleu generacional s'ha d'aconseguir, en primer lloc, dels fills o nets dels propis pagesos, però també d'aquells joves de ciutat que han volgut lliurement escollir l'ofici de pagès, que han estudiat escoles d'agricultura, que n'hi ha moltes, però que després, és clar, això també s'hauria de contemplar en el marc d'una política agrària, com fa França, que resolgui una cosa tan important, per exemple, com és la tinença de la terra, que no vol dir únicament en règim de propietats. Clar, nosaltres, jo mateix, soc pagès perquè el meu avi ho era, la terra qui la va comprar, doncs el meu avi, el pare va continuar, els pares van continuar, i jo ho transmeto als fills. Per tant, els fills, i ara ja s'han incorporat dos nets, no parteixen de zero. Tenen una terra que els hi ve per herència familiar, però un jove de ciutat aquesta terra no la té. I en canvi hi ha terres abandonades o hi ha terres agrícoles dedicades a l'especulació, no? A França, per exemple, això no és possible, la llei no ho permet, no? I a més tenen un fons de terres, les AFER, que fa possible que aquell pagès que per raons d'agricultura extensiva, per exemple, necessita ampliar l'explotació, trobi terra, i que aquell urbanita francès que vol fer de pagès també trobi terra. Aquí partim de zero, i això és un altre tema que hauria de formar part d'una política agrària d'estructures. Però aquesta política agrària d'estructures no depèn de la Unió Europea. La Unió Europea aquí no s'ha volgut arremangar mai, i l'ha deixat que sigui competència exclusiva dels Estats membres, no?
En Ricard Huguet també ens deia que està convençut que sí que hi ha futur per a tots els que es dediquen a la terra.
Pues clar que té futur. Té futur, però ens han de deixar tenir futur. Això jo ara pregunto també, perquè estem aquí molt sentats amb la pagesia, que és un sector, bueno, ja ho esteu veient, no? Però i les petites ferreteries, i el petit comerç de barri, i els petits artesans? És a dir, potser és un model de societat i un model econòmic que ens està portant cap aquí. L'únic que és veritat que la pagesia ja hem arribat al límit ja de que ens volen fer normalitzar la precarietat i l'agonia. I això, doncs mira, ens hi rebel·lem, no? Perquè no ens dona la gana. Volem viure també dignament de la terra.
La globalització que ens van vendre tant en el seu moment, senyor Riera, és el que d'alguna manera ens està matant?
La
globalització en tots els àmbits.
Ah, oh, sí, esclar, però aquesta globalització abans de la reforma que es va començar, de la reforma de la PAC, que es va començar a aplicar l'any 92, no existia, perquè hi havia una protecció en fronteres, respecte, i a més hi havia preus de garantia, no per tots els sectors de producció, els intensius pràcticament no, però per als extensius sí. Tot això, amb la reforma de la PAC i les conseqüències dels tractats internacionals que van signar aquells anys, doncs ha desaparegut, no? Avui estem en un mercat realment globalitzat a la pràctica gairebé al 100%. Només cal treure el nas a Mercabarna i te n'adones que allà hi ha productes de pràcticament des de tot el món, no? Això Això és la globalització. El que passa que hi ha sectors que aparentment se n'haurien de sortir a partir dels ajuts que reben, per exemple, els cereals, no? Però tampoc és així, perquè rep la mateixa subvenció un cerealista de l'Europa humida amb uns rendiments molt alts que un de la Sagarra amb uns rendiments molt baixos. I això no es té en compte.
No sé si, Mònica, vols afegir alguna última qüestió?
No, aviam, abans comentàvem el que representa la pagesia...
Calla.
S'ha penjat.
Ai. Sí, l'hem perdut. A tot això, l'Ester Muñoz. Ester, bona tarda.
Que bona tarda.
Té un recull de comentaris d'aquesta conversa tan interessant.
Sí.
Recordem que estan parlant amb Pep Riera.
Un home
al que sempre jo he tingut una admiració, un home i una història, per això li he dit que vostè hauria de ser doctor, perquè a vegades s'anomena doctor a segons qui, que dius, bueno, està bé, però potser Pep Riera sí, perquè és un doctor, ho estem experimentant amb la conversa que estem tenint, no? Què diu la gent?
Doncs mira, estem rebent moltes comunicacions a través del correu electrònic de les xarxes, hi ha oients que ens envien preguntes, altres directament que fan reflexions. En Jaume, per exemple, diu, per què no hi ha mercats de proximitat amb paradistes de pagès directament com hi ha a França, per exemple.
Exacte.
En Joan també ens diu, la competència deslleial també passa entre països de la comunitat. Ell ens explica que treballa a una agropecuària Quatre Vents i que produeix llet. Diu, masses vegades el consumidor tria el producte de fora en detriment del de casa, però penseu que els de fora no en venen el millor producte. És més, en venen el que no en volen.
Doncs hem recuperat el Pep Riera, que tenim una última pregunta de la Mònica Folquet. A veure, anem
sí,
a...
abans d'acabar, un dels elements també eren les ajudes que es reclamen per fer front a aquesta sequera que estem patint, i vostè, que és pagès i que ja fa molts anys doncs, que s'hi dedica, si havia viscut abans una situació tan límit com la d'ara, si creu que això respon a no haver fet els deures quan tocava.
Els deures s'haurien d'anar fent en un país com el nostre, que és de clima mediterrani i que de sequeres se n'havien passat ja. Jo no en recordo cap, evidentment, amb els meus anys de pagès, però el clima mediterrani comporta això, no? I aleshores, vull dir que els deures s'havien d'anar fent a mica a mica i anar fent les inversions en infraestructures també de mica a mica per anar-ho assumint econòmicament el cost que això comporta, no? Ara, per exemple, se m'acudeix una cosa. Els regadius històrics del Canal d'Urgell, doncs, clar, segueixen funcionant com quan es va construir al segle XIX, no? Per tant, rec per inundació, no? Bueno, transformar això en rec per degoteig, que fos un estalvi considerable d'aigua pel que fa als arbres fruiters, per exemple, això avui, el preu que paguen la fruita, ho dic sincerament, els pagesos no poden assumir el seu cost. Per tant, aquesta reconversió en el sistema de rec hauria de formar part també d'aquesta política agrària que es pagués, si no totalment, en bona part, amb diner públic, i segur que per un pla de reconversió es podrien aconseguir diners de la Unió Europea. És un exemple, només.
Senyor Riera, repeteixo, l'hauríem d'investir doctor com a mínim, almenys...
Honoris causa.
Jo almenys a partir d'ara li diré doctor perquè és un doctor en la matèria. Moltíssimes...
Bueno, si paguen bé...
segur.
Ja ho preguntaré, a veure què paguen, si és que paguen alguna
exacte.
Cosa. Aquest país, això de pagar, ui, no s'estila massa, eh? No
sí,
sé què
sí,
passa,
home, que... som catalans, no?
Sí, sí, sempre arriben les rebaixes, eh? Això no has entès bé, és un país aquest que a vegades costa que et paguin les coses al preu que valen, que això, per exemple, ho podem veure en el món de la pagesia.
Sí, sí, no estic segur.
Pep Riera, moltíssimes gràcies. Un plaer i un honor saludar-lo novament. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
M'ha fet molta il·lusió mantenir aquesta conversa. N'havíem mantingut algunes a Catalunya Ràdio i avui també hem tingut la possibilitat de parlar amb ell. Continua fent de pagès. M'ha agradat això que fa, que trasteja.
Trasteja.
Això ha estat...
Trasteja amunt i avall.
Fem 2 minuts de pausa, marxem al carrer i també anirem l'Audiència de Barcelona, on segueix el judici
encara,
de...
Encara,
sí, encara dura. Li preguntarem a Benitinho en quin punt estem i també sortirem al carrer a veure com estan les coses i si han arribat els pagesos. De moment veig que no. Per les imatges que ofereix el 324, no han arribat encara al Palau de la Generalitat. 3 minuts i tornem.
Versió RAC 1.
Pensar en gran no és posar un logotip gegant perquè tothom el vegi. És que tothom et conegui a través d'internet. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva pàgina web professional i a millorar el teu posicionament a internet per augmentar la teva visibilitat i aconseguir nous clients. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Descobreix les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. Bosses oversize, mocassins i sneakers. Troba els nous clàssics que elevaran el teu look amb fins a un 60% de descompte a marques com Hof, Vans o Furla. Visita la Roca Village de dilluns a diumenge i explora el més nou a més de 150 boutiques.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Necessites connectar amb la natura? Minicasesbarcelona.com t'acosta al futur per viure sense presses. Edificant la teva minicasa cubo de ceràmica per a tu, al teu terreny i amb el sistema triple 60. 60 metres quadrats, 60 dies i de 60.000 euros més impostos. Amb assistent de compra fàcil. Minicasesbarcelona.com 650 39 44 54.
El paraíso tiene más de con quién que de dónde. Soy Sara Buo, poeta.
Aquest 14 de febrer volem desitjar-te feliç dia de Sant Valentí. Al Corte Inglés, a la botiga web i app.
La Vanguardia et regala una olla de pressió Bra valorada en 109 euros amb 95 perquè estalviïs temps i energia amb la màxima seguretat. Truca ara al 933 481 482, subscriu-t'hi per 39 euros, rep La Vanguardia cada dia i gaudeix de les teves receptes casolanes amb Bra i La Vanguardia.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en capvespres, en calma. Rica, riquíssima en riures, en bons moments, rica en tranquil·litat, a deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Siga ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Ens n'anem al carrer, però abans uns volem recordar que divendres 9 de febrer, estem a dimecres, dijous, divendres. Divendres 9.
D'aquí dos dies.
D'aquí dos dies. D'aquí dos dies. Els del Versió RAC1, us esperem, ens traslladem a la carpa del circ històric Reluy, al Port Vell de Barcelona.
Exacte.
Anem amb els detalls, Esther, de tots els que vulgueu venir, perquè l'hora, ara us explicarem l'hora, on, com, quan i...
I
si podreu menjar crispetes. Que n'hi ha, perdoneu, les crispetes del Sir Reluy, espectaculars.
Ah, sí?
Em vaig fotre una bossa que no me l'acabava.
Què dius?
Sí, 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 això serà...
Salades, salades, com han de ser. Les dolces, me'n vaig menjar unes un dia i se'm van quedar enganxades aquí les dents. I ara, en lloc de dents, tinc crispetes dolces.
Tens dues crispetes?
Em fan el servei de dentadura, les crispetes dolces.
I les crispetes que les fan en una carrossa, que és una meravella, que és tan maca. Això serà, com dèiem, demà passat divendres, des de les 3 de la tarda fins les 6. Hi haurà música, imitacions, show en directe. Serà un programa per celebrar el Dia de la Ràdio.
El Clapés farà d'home bala.
Sí,
sí, sí, farà.
De bala de pistola, sí, que és molt més difícil, perquè s'haurà de posar a dit una pistola.
Sí, a més, serà un dia que celebraran molts oients, concretament els sectaris, que desapareixeran, per fi. I, bueno, vindrà un altre pel programa.
Això és un reclam.
Serà celebració dels que només tenen pensament únic, que n'hi ha també, que no sé què fan escoltant aquest programa.
És un reclam per divendres, i serà Clapés, també hi haurà Laura Fa, la màgia d'en Pere Rafart.
Pere Rafart, cuida'm el Pere Rafart.
Un crac, un crac.
Aquest ho peta, eh?
Alerta, eh?
El Pere Rafart ho peta, eh?
És molt bo, eh? Que el vam anar a veure, eh?
Extraordinari, il·lusionista. Ole.
El millor, eh?
Ole, el millor.
El vam anar a veure, eh?
A la seva botiga, que és la botiga més antiga d'Europa.
El rei de la màgia.
Del rei de la màgia. Vull dir que
el vam anar a veure, eh?
Vam anar a veure.
El vam anar a veure, digue'l, per favor, digue-li, eh?
Vam anar a veure.
Si m'ho està dient.
No, per favor, digue-li.
El vam anar a veure.
Digue-li, digue-li.
I escolta'm, un espectacle que és que... És que... O sigui, no he vist coses semblant al món.
Digue-li, digue-li. Digue-li, per favor.
Vam anar a veure'l.
Sí, no, hi havia la Marta Cailà i el seu marit.
Un espectacle.
La Marta Cailà va firmar la carta per un cantó.
Sí.
Una carta.
Una carta.
Pel cantó de, sí, jo què sé, a tres d'acord.
Sí, sí, sí.
I el seu marit el va signar pel l'altre cantó on porta, jo què sé, naipes,
sí,
clapés.
Sí, naipes, sí.
Molt bé. Va fer tot el xoc i d'allò, sí, i de cop eren dues cartes diferents, eh? Una firmada per un cantó i una firmada per l'altre.
I una altra, eh?
Sí, separades, eh?
Què va passar? Què va passar?
De cop fa... on està la carta, on està la carta?
Junts.
Una carta amb la mateixa carta.
La mateixa carta.
El cantó de les naipes clapés, la firma del marit de la Cailà, i el cantó de tres d'acords, la firma de la Cailà, a la mateixa carta.
A la mateixa carta?
Mentira, això.
A la mateixa carta?
En dues cartes diferents.
Dues cartes en va fer una.
Es van posant sec juntes.
Això ni el Mago Pop, eh?
No,
no, no.
I el Pere Rafart estarà al Cirraluí amb nosaltres.
Estarà al Cirraluí, correcte? Sí, sí,
exacte. Millor del món. Millor del món, ja t'ho dic ara.
Però ja que habláis de circo, supongo que estaréis hablando también de... Traireis a Bàrbara Rey...
No, però el que sí, no, a el que, sí que farem és Laura fa, ens farà un especial de... atenció, la família Aragón.
Ai, que bien.
Amb els seus claroscuros.
Que maravilla.
Bàrbara Rey, Ángel Cristo, los elefantes...
I Teresa Raval.
Teresa Raval, no ho tenim contemplat. Si cal, ja també l'afegirem, Teresa Raval.
Hi haurà més sorpreses, eh? A més, números de l'espectacle del circ històric Reluí, que només podreu veure...
Exacte.
Els que vingueu... Fins la carpa, eh?
També
els que
molt
sigueu
bo,
allà en directe,
i catalans, eh?
Ole, i ole.
El primer que arriba, el primer que seu.
I a més, a partir de les 6 buscarem l'oient que més sàpiga de ràdio del país amb el concurs del segle presentat pels nostres companys.
Això serà a les 6, eh? A les 6.
Això, no, no Xavi serà Puig.
El
circo,
eh? Si voleu participar, això, no és el circo, no, això, no, és aquí, eh?
Això
és aquí, eh?
Això als estudis de RAC1.
No, allà, aquí.
Aquí, aquí.
Conduït pel Xavi Puig i per l'Edu de Valle.
No, però a la vista del Xavi Puig. Tu i un abans ulleres, sí, grosses, i ara, vingui per pràcticament sense, eh?
Sembla un mussol.
He posat les ulleres dintre l'ull.
I...
Ah, sí? Sí, i... posa les ulleres dintre l'ull. Després ja no es veuen.
Es veu que sí.
No ho he trobat. El passa que després sí, noto un bulto, eh?
No, i pesa el cap.
Però anem amb els patrocinadors?
Sí, sobretot important, pels que no pugueu venir en directe, podreu mirar-ho tot en directe a través del portal de la ràdio de RAC1.cat, també de la xarxa Més, i per BTV, també, pel canal de BTV. I aquesta, hem de dir que és una acció que es farà gràcies al suport de CaixaBank i amb la col·laboració de Birba, de Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interior, Cellers Maset i l'Institut Oftalmològic Tres Torres.
Molt bé. Molt bé.
El
Xavi Puig.
Mira, l'Institut Oftalmològic Tres Torres, on posen les ulleres
a dintre.
Sí,
el Xavi Puig. Què tal, Míriam?
Molt bé, mira, aquí parlen els pagesos.
Va, anem a donar un tom a veure on paren els nostres companys de redacció.
Ara mateix tenim una representació d'agricultors i ramaders que ja són al Palau de la Generalitat per reunir-se amb el president Pere Aragonès i el conseller David Mascort. Montse Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ara, just, ara mateix estan entrant aquesta delegació al Palau de la Generalitat. No sé si ho sentiu, ho estan fent amb aplaudiments dels pagesos i agricultors que estan fora, concentrats a plaça Sant Jaume.
Sí.
Estan entrant just ara mateix. És una delegació d'unes 5-6 persones, representants de sindicats i d'aquesta plataforma 6F que s'ha creat justament per coordinar totes aquestes mobilitzacions d'aquests dies. Fora del Palau de la Generalitat, aquí a plaça Sant Jaume, el que hi ha és una concentració, són més o menys un centenar, potser 150 agricultors, ramaders, que han baixat aquí a Barcelona, han deixat els seus tractors aparcats a Gran Via i han vingut fins aquí a plaça Sant Jaume. Altres, com sabeu, s'han quedat a Gran Via aturats i esperant aquestes decisions que s'han de prendre a les properes hores. Què se n'espera d'aquesta reunió amb el president de la Generalitat i amb el conseller d'Acció Climàtica? Doncs ben poca cosa a curt termini, perquè saben que les solucions no seran d'avui per demà, però almenys esperen que els escoltin. I també esperen d'aquesta reunió saber què faran demà i què faran els propers dies i què faran sobretot aquesta nit, que no està clar si es quedaran a dormir aquí a Barcelona, als tractors aparcats a Gran Via de les Corts Catalanes, o tornaran cap a casa seva. Ens diuen, però, i a aquesta hora, ja us ho deien fa una hora, la sensació és que la nit la faran aquí.
la faran aquí. De
moment... La nit, ara, podríem dir, com si fos una lista electoral que, no, que mai és llarga. No. És llarga pels programes especials que ho allarguen sí. com un botifarró, però a les 11 de la nit ja la cosa està... Passa que després ven el, bueno, els gais anàlisis, gent que, sí. que analitzant les eleccions s'agrada molt, dona una importància, no, clar, perquè el partit...
Ja s'ha vist...
I sobretot, el que m'agrada més és la segona part de la nit electoral, quan venen els representants de cada partit polític, que és a veure qui es fa més el xulo. Nosaltres, ja veurem si pactarem o no, perquè...
El moment de glòria, aquell, no?
Ja s'ha vist que una vegada més ha fallat.
Sí, l'enquesta ha fallat. Nosaltres... Ja veurem si podem... Ja veurem si pactem amb vosaltres.
Eh? Millor és les 8.
Ja veurem, eh? I després, escolta, surten tots de la maneta a ballar una sardana. Ja veurem, perquè, clar, les coses estan molt difícils.
Vostè no es pot pactar, vostè.
Però ara entrem en una nova dinàmica política, aleshores.
Nou període.
La gent no veu la teva cara.
Entrem en un nou període electoral, això, clar, marco un davant i un després, eh? Ah, que anem a la seu del partit de Junts per Catalunya davant.
De mi, com... però de nit, que no ens vegi.
Bueno, què?
Va, no, tenim el que deia la Montse a Gran Via amb el carrer Balmes, davant la conselleria, molts que estan esperant doncs, resultats d'aquesta reunió i més que res estan dinant, berenant, eh?
La Montse Martí ja t'ha dit que aquesta reunió no servirà per res.
No servirà per res. Bueno, com a mínim...
Perquè a més, recordem que tot és Madrid i Brussel·les. I Europa. Per tant, aquí, bueno, pues, que els hi serviran un tàper.
Bé, com a mínim, després d'aquestes hores...
El que ha quedat del dinar del president...
D'aquestes hores de conducció els volem... una mica amb l'estómac ple, perquè...
Sí, no, i no, deuen estar rebentats,
és que estan
perdona.
Molts, estan allà home. Fent un pícnic en plena calçada.
Home, clar, és que porten conduint no sé quantes hores.
Mira, allà a Gran Vell tenim en Josep Ferrer. Josep, endavant.
Doncs mira, estem justament on hi ha més gent, que és on estan fent una barbacoa. Una barbacoa que estan fent els pagesos del Lluçanès i el Moianès. I, Toni, no sé si tenim temps de poder escoltar el
sí,
Pep.
Sí, i tant, home!
Pep, el que està escoltant, escoltaràs el Toni Clapés.
Hola.
Hola, Pep.
Bona tarda.
Hola,
què
bona
tal?
Hola. Com va això?
Bé, estupendo.
A què feu bé? Aquí, ara?
Ara realment menjar.
Ah, bueno. Ara... Quantes hores heu conduït? Quantes hores heu estat en marxa?
Mira, nosaltres, quan venim del Lluçanès, ja hem engegat a les 10, des de Vic. La gent del Lluçanès, Moianès, Osona... i per tant de les 10 del matí fins a les 5 de la tarda 7 hores.
I que esteu menjant una pinya o què?
No, paella i entrepà de botifarra, no?
Sí. Home, això sí que...
Espero que me'n donin, perquè jo tampoc he dinat igual que ell. Ja
home!
Estem aquí fent cua per poder menjar.
I ara
està ben ensenyat perquè li he donat fuet i m'ha dit que s'esperaria després.
Sí, però vigileu amb els periodistes, que sempre tenen gana.
No, i els de l'Ebre, cal dir que els de l'Ebre Tarragona s'han sortit abans, com a les 7 o una cosa així, vull dir, encara més.
Heu vingut amb tractor, també?
Sí.
Escolta,
sí.
I 6-7 hores de tractor...
Com
queda el cul? Exacte, com es porta això? Bé, clar.
No, però si són uns seients de puta mare.
Ah, sí?
La majoria.
Ah, bueno, bueno, n'he vist de tot tipus, de tractors. Sí. N'hi ha alguns molt moderns, sí, però d'altres... Sí. Estic veient imatges aquí que, home, alguns tenen uns quants anys, eh?
No, aquí... Però fixeu-vos que hi va la gent més experimentada. No? Hi va, per exemple, el segon pardillo, i llavors necessito un seient molt acomodat, però els de tota la vida ja van amb seients... Poden anar amb qualsevol cosa, vaja, són valents.
Escolta, i què fas en el món de l'agricultura? A què et dediques? Explica'ns una mica el teu dia a dia, la teva explotació, què feu?
Bé, nosaltres tenim una explotació agrícola, diguem-ne, i ramadera. Tenim ovella, xai, per fer xai, porc,
sí.
i vaca de llet. Llavors també tenim la carnisseria. Llavors som tota la família allà implicats.
Molt bé.
Llavors cadascú... Hi ha el tiet que porta la terra, hi ha la mare a la carnisseria, el pare i el germà a la granja, i llavors, bueno, entre tots una mica tot. I llavors gent que treballa amb nosaltres, esclar.
I feu farratge per les bèsties, també.
Farratge i cereal, bàsicament,
molt
sí.
Bé.
I anava a preguntar-te per com esteu vivint la sequera, de quina manera us està afectant.
Sí,
bueno, realment, el primer efecte i més important suposo que és l'econòmic, que amb la mateixa despesa que hi tenim, d'alguna manera, collim un 25%, si és que hi arriba, però això vol dir que s'encareix molt, i per tant hem de comprar també fora, llavors per tant tenim una doble despesa, no? Tenim la mateixa despesa de sempre, diguem la despesa corrent que ja tenim collint menys, llavors hem de comprar fora per diguem-ne, omplir el rebost, i òbviament també és més car, oferta-demanda, no?
I les bèsties també beuen aigua, esclar.
i les bèsties beuen aigua. I volta. Bueno, i ells no hi entenen de sequera i necessiten beure, evidentment, bueno, com tothom, eh? Però sí que ajustem al màxim el que és l'aigua que gastem en neteges, amb tota aquella que no és pròviament per la vida de l'animal.
Amb Pep, hem parlat molt amb pagès de camp, no? Aquests dies hem escoltat poc la veu del ramader. No sé, vosaltres, aquesta burocràcia, no?, que tothom s'està queixant, com la viviu vosaltres, aquesta burocràcia?
Bueno, al final són moltes hores de feina i hem d'externalitzar bona part d'aquesta, perquè al final nosaltres ens dediquem al que ens dediquem, i a l'ordinador també se'ns fa molt gros, no?, d'alguna manera, ja. Papers... Jo, per exemple, cada setmana baixo 8 porcs a l'escorxador i porto 7 papers, vull dir que no som mitjana ni exemple, la nostra granja, perquè som una granja molt petita, però bueno, l'exemple és aquest, diu, una granja petita que tenim 35 truges, anem cada setmana a l'escorxador, necessitem 7 papers, que són probablement els mateixos per una granja, doncs, de 2.000 truges, no? Llavors, el problema és aquest, de que se'ns tracta d'alguna manera o tenim les mateixes obligacions que la indústria, d'alguna manera, de producció.
Què fareu, Pep? Us quedareu? Marxareu? Dic aquest vespre, eh? Ja ho teniu decidit o heu de fer una assemblea? O com anirà això?
No, ara tenim les companyes i companys al Parlament.
Sí, bueno, que els ha rebut Pere Aragonès, no sé el president qui podrà fer, perquè ahir parlant amb gent de la Generalitat, tot és de Madrid i tot és d'Europa, no tenen res massa cosa a dir, diuen.
Bueno, al final suposo que són gestors, no? I a partir d'aquí intentar fer pressió al màxim. Ja és molt que ens vulguin rebre i...
Home, només faltaria, perdona. A veure, si no vaig jo, escolta, els quadro, home, només faltaria.
No, està bé. I res, avui s'ha de decidir encara.
Val, escolta, estarem.
Perquè no, ara estem menjant.
No, mengeu.
Important, perquè si no, sense sucre, llavors el cap...
No, sí. Doncs Pep, un plaer, moltíssimes gràcies.
Igualment, gràcies per tot.
Encantat, gràcies. Gràcies, Pep. Doncs gràcies a l'altre Pep, també, al Pep Ferrer.
Pep Ferrer.
Que ens ha posat el Pep, el ramader.
Sí.
I ara el que farem és saludar l'Estadella. No sé on para Estadella, Guillem.
Jo crec que ha baixat del tractor i està també jalant.
No sé si estarà amb els de Vox. Estadella, bona tarda de nou.
Bona tarda, Toni. Atenció, un moment. Bon aplaudiment, sisplau, per aquesta barbacoa. Estem a tocar de Passeig de Gràcia fent una barbacoa amb en Joan de Marçà i més pagesos de les Terres de l'Ebre. Joan, com estàs?
Molt bé. Estic una mica liat, no veus que estic fent la carn?
Soc
en Joan Benet de Marçà i soc un gran oient de RAC1 i quan t'he vist m'he quedat emprendat.
M'has dit que et feia molta il·lusió. Hòstia, que ha valgut la pena, sobretot per poder parlar amb Toni Clapés. És el teu moment de dir-li alguna
cosa. No. Però jo no el sento.
Te'l passo, un moment.
Espera. Toni!
Què tal, com estem?
Me cago en la Marcos Paparí, que content que estic.
Home, nosaltres més que ens heu vingut a visitar.
No. Hem envaït la Diagonal.
Cosa que està molt bé, clar, com ha de ser, clar.
Però en té el senyor Marcelí.
Sí, aquí!
Marcelí! Hola! Tan petit que t'he vist, xato.
Sí, no, jo us he vist petit, que estava aquí dalt. Escolta'm, que he de venir a Falset i a Mercè i tot això a comprar vi.
Baixa aquí baix, a la plaça del Llapis,
sí.
Que som al Pajar de Gràcia. Estem al Pajar de Gràcia.
A quin Llapis esteu?
Al Llapis. Aquí, que tenim coca de la Cristina Miró de la Serra i vi de la cooperativa de Falset. Bueno, a tu...
Repartiendo coca.
Te cambio un taco de coca por un taco de marihuana. Bueno, ahora que tiro que no foc. Baixareu o no, Toni, baixareu o no?
Sí, home, però és que encara en queden dues hores de programa. Això no s'acaba a les 8.
Deixa el Serra aquell, deixa el Serra i baixa tu.
No, que el Serra avui, mira, no ha vingut avui. Avui el tenim de baixa.
Però bueno, a les
8, a les 8 faré una passejada. A les 8 vindré cap aquí.
Escolta'm, que m'ha dit l'Estalella que si em porto bé quan m'he deixat pujar a fer-vos un petó i una abraçada.
Home, escolta, doncs això és casa teva.
Si us porto, no soc de Cal Torrons Vicenç, però us porto coca de la Serra.
Pots fer el que vulguis.
Que te van a cagar, Adri, te van a cagar quan te van a cagar,
Adri! Ja veieu que pica el que estàs. Visca RAC1!
No, no caldria, estem parells,
Nois, jo us dic una cosa. Aquí hi ha un xuletón, un xurrasco. Això no és aquesta carn.
Aquesta carn és del Mercadona.
Bueno, Joan, per què som avui aquí? Cuitant, cago en Déu.
I la merda del Mercadona a uns preus de fer riure los pagesos. Però com havíem de matar? Com havíem de matar la carn ahir, que vam acabar a les 10 de la nit de tallar carreteres, i avui aquest dematí morta i tallada?
Has parat al Mercadona?
Què passa al Mercadona?
No passa res, al
contrari. No passa res, no passa res.
Clar, s'està menjant la
carn.
No, 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 no passa res. Tu digues, tu ets lliure. Joan, jo crec que és un col·laborador del versió.
Plorar, m'estàs fent plorar.
Ai, no plori!
No plori, Joan.
Bravo, bravo.
Ai, ai, ai. Nois, no sé què està arribant ara. Hòstia, un tio amb una serra. Nois, això no sé què és.
No!
El Milenio.
Mare meva. Bueno, nois.
Però què vol dir una serra? Que et venen a tallar el coll o què?
Ha vingut amb una serra un senyor. A veure, un moment,
guapo, té, té.
Senyor de la serra. Un moment, un moment. Senyor de la serra, que no vol dir que siguis de la sierra. Vull dir que ets, d'on ets?
Del Perelló.
Ah, molt bé, què tal? Què fas amb la serra?
Claro.
Però què fas, què fas?
Jo sóc pagès.
Vale. I llavors que has vingut aquí, l'has portat una mica per fer soroll i...
Si vingués a fer soroll, el que poguéssim i més.
Clar, clar, però no portes, diguéssim, el que és la cadena, eh? Vull dir...
Portaré la cadena...